Bon dia i benvinguts a aquest programa. El mes passat, en aquest programa, vam entrevistar Roser Bernet, coordinadora de Prioritat, perquè ens expliqués en quin moment es troba la candidatura que s'ha presentat a la UNESCO, per tal que el paisatge del Priorat sigui reconegut com a patrimoni mundial.
Ens vas dir que el juny o juliol d'aquest any es resoldrà si s'accepta o no aquesta candidatura. Quins passos heu fet per arribar fins aquí i quins són els requisits que us demanen per assegurar que hi hagi un seguiment i un compromís per part de tots que els valors del paisatge que s'esmenten al dossier es mantinguin o millorin? Com que el tema és prou interessant i extens, ens van quedar alguns aspectes per tractar i és per això que avui hem tornat a convidar a la Roser Bernet.
Bon dia, Roser.
Hola, bon dia.
Quina repercussió pot tenir en el territori si s'acaba aprovant la candidatura de la UNESCO?
Bé, nosaltres pensem que la repercussió al territori ja la té. O sigui, el projecte que fa més de 10 anys, ara ja, sempre diem 10 anys, ara ja diem 11 i anem cap als 12, i ha tingut repercussions i té repercussions al marge de que siguem o no siguem declarats patrimoni mundial. Les repercussions que ja té ara és el que ha propiciat tot el procés. El procés ens ha obligat a fer un dossier per estudiar a fons per estudiar a fons el nostre territori per poder destriar quins són els valors que l'identifiquen i que el configuren. Per tant, aquesta feina que s'ha fet, que és aquell dossier de candidatura que diem, que és un document de més de 1.000 pàgines on s'ha fet aquesta feina científica i no només científica de coneixement del territori, doncs ja és una repercussió positiva pel que fa de coneixement i el que implica el coneixement. El coneixement implica una presa de consciència dels valors que tenim, una presa de consciència de les responsabilitats de preservar aquests valors, una presa de consciència d'allò que som i, per tant, del que podem ser, del potencial que tenim, i això pensem que és una repercussió que passi el que passi al juliol, doncs ja això ja no ens ho treu ningú. A part d'això, com que també ens han obligat a treballar sobre la gestió, com parlàvem l'altre dia, sobre quina manera garantirem que aquests valors que hem identificat continuaran existint, aquesta feina que hem fet durant els últims anys, també de posar-nos d'acord societat civil i administracions diverses per gestionar això, també és una repercussió que ja tenim, si no garantida al 100%, si com a mínim ben encarrilada. Per tant, això també és una repercussió important. A part d'això, si ens declaren, què passa? Si ens declaren, doncs a més de tot això que ja tenim, el que és per nosaltres, la nostra manera de veure la declaració de patrimoni mundial és més un instrument, és a dir, és un objectiu instrumental, més que no pas un objectiu finalista. És a dir, que és un instrument que ens permet tindre uns arguments i una força de cara a segons quina mena de plantejaments molt més contundents, molt més forts, que no pas el propi convenciment. Sí. Que segurament que el propi convenciment hauria de ser suficient per modelar segons quins models de desenvolupament. Però, desgraciadament, vivim en un món on la voluntat de les societats i de les persones a vegades no és suficient per frenar segons quina mena de projectes o per frenar segons quina mena de canvis de model que desbaratin els valors. Per tant, en aquest sentit, és un instrument potent. Però és un instrument que, si no va acompanyat per aquesta voluntat de la gent, tampoc no serveix per a res. Per tant, aquesta repercussió... Llavors, clar, té la UNESCO, com que fa el seguiment dels béns que inscriu a la llista del patrimoni mundial, doncs també et demana que hi hagi tot uns indicadors de qualitat. És a dir, que tu has de poder, en certa manera, avaluar periòdicament de quina manera ha anat evolucionant aquest paisatge per complir aquests indicadors que tu mateix t'has autoimposat i que la UNESCO t'anirà fent el seguiment. Què més té de repercussió? De repercussió té un altre que és evident, que és la difusió que té el fet de ser patrimoni mundial. Això és una arma de doble tall, també. Això pot jugar a favor pel que fa a la visibilitat del nostre territori, però pot jugar en contra pel que fa a l'efecte crida que pugui desbordar les capacitats de càrrega
del territori.
Clar. El que passa que això és una cosa que també cal matisar, perquè, per exemple, l'efecte crida del fet de tindre l'àbel de patrimoni mundial és un efecte crida en un determinat sector de públic, que és un sector que acostuma a ser respectuós amb els territoris on va. Mm. Però això per una banda, i per altra banda també tindré molt clar que tant si t'inscriuen com si no t'inscriuen a la UNESCO, tant si d'això és el factor turisme, sí, l'evolució del sector turístic pel que fa a desbordar capacitats de càrrega és una cosa que va sola. Mm. Amb UNESCO, sense UNESCO, com sigui. Vull dir que respon a unes dinàmiques. Hi ha unes apostes, a vegades, del sector públic i del sector d'administració que aposten per un model de turisme que no té en compte, a vegades, les dimensions i les capacitats de càrrega, i això ho estem veient en molts llocs. A la costa, ho estem veient a Barcelona, ho estem veient en molts llocs que el model que s'incentiva doncs no té en compte la fragilitat dels espais i després doncs acaben matant la gallina dels ous d'or, fins i tot des d'un punt de vista estrictament econòmic, que és el de les bombolles, el que va ser un moment determinat la bombolla immobiliària. Doncs ara, per això, vull dir, en aquest sentit, que siguem o no siguem reconeguts per la UNESCO no incrementarà aquesta tendència a l'augment de
turístic.
Però sí que ens pot servir, a canvi, també, com dèiem, perquè és un instrument potent, per posar, més que límits, criteris de gestió, sí, que és el que es tracta. Mm. Per tant, vull dir, és això que deia, les repercussions sempre són instrumentals, no és la panacea. Vull dir, està inscrita en la llista del patrimoni mundial, ni et cauran els diners a cabassos, ni hi haurà un canvi radical. No, tot depèn finalment de nosaltres i com nosaltres utilitzem aquest instrument.
I els compromisos que comporta que es reconegui aquest paisatge agrari de muntanya mediterrània?
Bé, els compromisos són els que nosaltres mateixos mos hem compromès, diguéssim.
Yeah.
O sigui, dins el sistema de gestió de la candidatura...
O sigui,
no
hi haurà uns compromisos.
Sí, sí, hi ha compromisos. El que hi ha és, vull dir, hi ha tot el capítol cinquè del dossier de candidatura, és el que se'n diu el pla de gestió, el sistema de gestió, i aquí el que hi ha és una declaració de principis, per d'alguna manera, pel que fa a criteris i a generals, després unes línies estratègiques per aconseguir aquests objectius de bona gestió d'aquests del manteniment i de la millora dels valors que hem identificat, i després hi ha una cinquantena aproximada d'accions que ens comprometem a desenvolupar. Les accions n'hi ha des de coses petites, des d'accions concretes que es fan, per exemple, el que es fa des del Fòrum d'Ensenyament, que és el Coneguem el Priorat, fins a programes més ambiciosos i més amplis, com és temes de restauració i de rehabilitació de nuclis de població. Vull dir que és tota una gradació de possibles d'actuacions. I això són els compromisos que tothom que ha signat el sistema de gestió que s'acompanya a la candidatura ens hem compromès a desenvolupar. És a dir, que desplegar aquest sistema de gestió és el compromís que hem agafat entre tots. I això agafa des de les persones individuals fins a les entitats, les administracions locals, els departaments de la Generalitat i anar fent. Tot aquell que té competències damunt de la gestió del paisatge està compromès, cadascú al lloc que li toqui.
Molt bé. I les administracions hi estan...
Bueno, les administracions, doncs, ho han signat... Ara estem treballant perquè l'ENS, que ha de gestionar tot aquest sistema i que l'ha de desplegar com Déu mana, doncs tingui els mínims exigits per la UNESCO, que fins ara això no hi és. Per tant, és una de les coses que s'està treballant en aquestes setmanes i que esperem que aviat estigui acabat de resoldre. Tot i així, sempre veiem, nosaltres sempre pensem que el sistema de gestió és una cosa dinàmica. Vull dir que no és una cosa que un dia ja ho tens aclarit o exignes, ja. Ja, sinó que cada moment també requereix, vull dir, tindre la capacitat de ser això, de tindre els criteris clar, però que es vagi avançant en funció, diguéssim, de les realitats i dels contextos de cada moment.
I una part important de la gestió també són els fòrums, no?, que heu creat, que és la participació de base.
Sí, els fòrums per nosaltres és molt important, perquè el sistema de gestió, hi ha l'ens de gestió, que seria el que... L'ens de gestió ho agafa tot, però seria la comissió, que és la part, diguéssim, de decisió, Després hi ha la part executiva, que és l'Oficina del Paisatge, que és qui ha de fer la feina, i després hi ha els fòrums. Els fòrums per nosaltres és molt important perquè l'ADN d'aquesta candidatura és, des del començament, és que ha sorgit des de la base, que ha sorgit des de la gent. Per tant, els fòrums són els que garanteixen que aquest protagonisme continuarà sent real. I per tant, nosaltres aquí, i com a prioritat, hi tenim molt interès que això sigui realment el cor de la... i que faci pujar cap amunt, cap als òrgans de decisió i òrgans d'execució, la voluntat real, diguéssim, de la gent del territori. I tenim doncs, el fòrum agrari, el fòrum de turisme, el fòrum d'ensenyament i s'està gestant el fòrum de cultura. El fòrum agrari és el més potent, de moment, i tenim una persona dedicada a dinamitzar-lo, perquè si parlem d'un paisatge agrícola, és evident que aquest és l'aspecte on s'hi ha d'apostar més. El fòrum de turisme també és important, perquè el que dèiem abans, és un sector creixent i és un sector que val la pena poder gestionar com Déu mana. El fòrum d'ensenyament, també, tots són bàsics, perquè el fòrum d'ensenyament, vull dir, és a les escoles, és amb la canalla que puja, on totes aquestes coses s'han d'anar treballant des del començament, aquest coneixement d'aquests valors que hem anat identificant i perquè ells hi puguin treballar també, perquè dins de les escoles i dels instituts es puguin treballar les línies d'investigació que han sortit des del dossier. I el Fòrum de Cultura, doncs, evidentment, no cal ni dir-ho, perquè és bastant de calaix, no? Que tot el que fa referència a valors i a patrimoni, doncs, i activitat cultural, és evident. I el que intentem és que siguin el més dinàmics possible. Això és molta feina.
I si hi hagués alguna persona interessada en participar, sí, com pot contactar?
Volem que hi hagi moltes persones interessades perquè la feina és molta i són pocs en aquesta
comarca.
Perquè
d'entrada aquests fòrums que s'han format a partir de gent que ho ha anat tocant per formar part d'aquests fòrums o
això,
doncs, no
cada
sé,
un
de la
ha sigut,
mateixa assemblea...
No, cada un ha sorgit de maneres diferents. De tota manera, tots aquests fòrums sorgeixen del moment del procés d'elaboració del pla de gestió. Quan estem treballant per fer aquest pla de gestió que sigui consensuat i que respongui a les necessitats i a les iniciatives del territori, es fan reunions amb tots els sectors, es fa reunió amb els pagesos, amb Unió de Pagesos, amb cooperatives, etc. I d'allà surt l'embrió del Fòrum Agrari. En turisme, com que coincideix amb el que s'està treballant la Carta Europea del Turisme Sostenible, que impulsa el Parc Natural, aprofitem aquest fòrum que ja es fa en aquell moment per a partir d'aquí desenvolupar-lo. Quan fem el pla de gestió també ens reunim amb els mestres i amb els ensenyants, per tant d'allà surt el fòrum d'ensenyament. Vull dir que tots van sortint a partir d'aquelles feines que es van fer en un moment determinat per fer el pla de gestió. Qui vulgui d'aixòs, podeu, hi ha una adreça de correu electrònic, que és xarxa@prioritat.org. I d'allà, en tot cas, ja desviaríem a les diferents adreces. Hi ha una que es diu forumagrari@gmail.com, que és pel fòrum agrari en concret, aquesta segur, però l'altra des d'aquesta més genèrica de xarxa, i si no, si entreu a la pàgina web de Prioritat, prioritat.org, allà també trobareu contactes i informació sobre els fòrums i tot això. Per tant, allà hi ha maneres de... I us animem a que us hi apunteu, perquè realment la feinada que tenim comparat amb els braços que tenim és una mica desproporcionada.
I, per exemple, el fòrum de turisme, quan hi ha mogudes així com, per exemple, aquestes que fan unes concentracions de bicicletes, que fan rutes per la comarca, o, per exemple, hi va haver tot el tema del ral·li, no?
Sí.
Que es va aconseguir, no?, que els ajuntaments es posessin d'acord i es demanés que no passés per aquí.
Mira, i ara... sí, això és una de les coses que s'està treballant. A cada fòrum, en funció de les temes que es volen tractar, s'han fet grups. El fòrum d'ensenyament, el fòrum d'agricultura, per exemple, hi ha un grup de recuperació de llavors autòctones, hi ha un de comercialització, hi ha un de nutrició i sobirania alimentària. El fòrum de turisme, per exemple, n'hi ha un que parla, n'hi ha un que parla del tema de capacitats de càrrega en general, i un altre que parla de les marxes esportives i cicloturístiques. S'està preparant, jo diria que ja està gairebé enllestit, un manifest que parla d'això, parla de quina manera es veu amb bons ulls el foment de l'activitat cicloturística, perquè és una activitat, diguéssim, esportiva i d'això que és respectuosa amb el medi ambient, comparat amb ral·lis de motor, diguéssim, però que, clar, que tot depèn de com se dimensionin. Per tant, aquí el que hi ha és una, és, bueno, és una mena de declaració d'intencions i de consells i de criteris de bones pràctiques per dir el que aquí s'ha de fer ha de reunir uns determinats requisits o determinats criteris. Si no s'adequa, doncs aquí no hi cap. I això és el que s'està treballant. Vull dir, el que passa que, com sempre, el ritme de treball, quan tu vols fer consensuat, quan tu vols que tothom hi participi, és un, i el ritme que va com avança l'altre és bastant més veloç, no? Per tant, doncs, vull dir, segurament que no és d'avui per demà, però és un dels grups de treball que hi ha dins del Fòrum de Turisme, i tant.
Canviant una mica de tema, últimament s'està parlant de que es vol obrir un abocador a Riba-roja. Sembla ser, doncs, que hi estan d'acord l'Ajuntament i ja tenim un macroabocador aquí a Tivissa. Com ho veieu? Perquè no ens afecta directament a la comarca, però sí que és una cosa propera, vull dir que
sí,
no...
Sí, sí.
I una cosa d'aquestes dimensions, penso que a la curta o a la llarga, per molt que no estigui a la nostra comarca, també pot afectar.
Jo crec que la visió des de prioritat, almenys, però no només des de prioritat, de l'aposta que nosaltres fem, que la circumscrivim al priorat, no s'acaba al priorat. Vull dir que la visió global és indispensable, la visió de context és indispensable i la visió de context de les comarques veïnes. Vull dir, jo penso que també el nostre ADN i la nostra tradició i d'allà on venim ha sigut sempre aquesta visió més enllà de les estrictes fronteres, sobretot en les comarques més properes des de molts punts de vista, com és el Priorat, la Ribera o la Terra Alta. Per tant, allò que afecta la Ribera també ens afecta. I si vol m'apureu, els camions que passaran per anar cap allà passaran per casa nostra, també. No seran pas pocs, ja no ho són ara pocs. Ja són una corrua de camions de merda directament que se'n van cap a Tivissa. Què en pensem? Doncs pensem que, desgraciadament, torna a ser una nova agressió. Vull dir, enguany celebrem els 20 anys del naixement de la plataforma del Priorat, que en certa manera és l'origen de moltes de les coses que ara estan passant aquí a la comarca, i aquesta plataforma va néixer també, després va néixer la de la Terra Alta, després va néixer la de la Ribera, i era una lluita contra projectes agressius en aquestes comarques que plantegen temes de desequilibri territorial que han passat 20 anys i que no s'han solucionat. Yeah. Vull dir, el plantejament dels governs de la Generalitat, desgraciadament, en moments més evidents i en altres menys evidents, per raons que a vegades són contextuals o de períodes de crisi, que llavors hi ha menys moviment o el que sigui, però desgraciadament els criteris sembla que continuen sent el mateix. Vull dir, desmantellar un abocador que està a l'Empordà i portar-ho tot aquí baix, no és que jo vulgui cap abocador a l'Empordà, però clar, torna a plantejar per enèsima vegada una manera de concebre el país que, evidentment, a nosaltres ens sembla absolutament indignant, directament. Sí. Estem a punt de fer, precisament, una nota de premsa des de Prioritat parlant del tema de l'abocador. Estem recollint signatures, com està recollint molta gent de la comarca, entitats i casals i tot això. Per tant, nosaltres estem al costat de la gent de la Ribera, com estem al costat de la gent de la Terra Alta, que estan intentant que encara no els majaquin més amb els molins que ja en tenen per donar i per vendre. Pensem que la solidaritat entre nosaltres és absolutament indispensable, perquè els que toquen amb ells mos toquen altres també. Per tant, això és...
Doncs bé, Roser, ens hem d'acomiadar per qüestió de temps, que podríem estar parlant molta estona. Et volem donar les gràcies per haver-nos donat tota aquesta informació, posant-nos una mica al corrent de tot el treball que s'està fent, i esperem això, que la gent també vagi prenent consciència de tot el que representa.
I que s'apuntin.
Doncs bé, nosaltres deixem aquí, donem per acabat ja el programa El Planeta i donem pas a l'informatiu amb el Manel Sales, que us informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.
Adéu.